L'audiovisual.
Aquí ens teniu a Diego i Àlex, a Àlex Gorina, Diego Monroy, l'audiovisual, hora de bandes sonores, seguint amb els quatre mestres, els magnífics quatre compositors de la temporada, sempre introduïts per un dels altres clàssics o antics o contemporanis, a qui devem un respecte i que els hi donen la benvinguda, com avui, aquesta conjunció entre Danny Elfman, amb Tim Burton i Pee-wee, la primera pel·lícula del director, que és un clar homenatge a Nino Rota, per cert, i que ell va manifestar públicament que així era perquè molt li agradava, no? Una col·laboració, Danny Elfman i Tim Burton, a punt d'arribar a Beetlejuice, els Oingo Boingo, els Mans Tisores i els Malsons abans de Nadal, mai ha aconseguit un Òscar. És un escàndol, és un cas d'ignorància integral, fan un ridícul espantós els de l'Acadèmia. Per sort ens queda només el plaer de sentir la seva música i la felicitat que ell sent fent bandes sonores com aquesta Pee-wee's Big Adventure del 1985, amb aquest meravellós tema de l'esmorzar que sembla la Dolce Vita directament i el tema principal del film. Tot per donar la benvinguda a Franz Waxman, que serà el primer, el més antic també, en actuar davant nostre en el programa d'avui. D'aquests quatre compositors estem arribant ja no només a l'època de la maduresa absoluta, que ja hi som ja fa uns dies, sinó fins i tot en algun cas una mica la recta final de la seva carrera, com és el seu cas. La pel·lícula és Peyton Place, Vides borrascoses, un film de Mark Robson del 1957, un dels melodrames instal·lats en els canvis de l'acceptació en el cinema a un món més obert al present de la sexualitat i les normes post cacera de bruixes. El director, poc dúctil, no va ajudar gaire. El repartiment, sí, les velles glòries, no? Lana Turner, Arthur Kennedy, i sobretot els joves en promoció, Rose Tamblyn, Terry Moore, Hope Lange, Diane Barcy, que tenen les seves històries a un poble de Nova Anglaterra abans, diuen, de la Segona Guerra Mundial. Però el que veus, els vestits, les maneres d'actuar, la música que sona, és en present 1957 claríssimament. Per tant, estem en el moment en què les hipocresies de la infidelitat, de la infelicitat entre els adults i els esplendors en l'herba dels joves, recordant aquell personatge de Natalie Wood, són evidents. Farien una segona part amb José Ferrer una mica més tard, tot molt perillós, perquè hi havia molta evidència dels desitjos entre els personatges, no? I també una sèrie de televisió mítica del 1964 al 1969. Què tenim? Un Franz Waxman que fa una música sobre un lloc preciós i es nota. Unes vides plusquamperfectes amb interrogants que es nota també, i amb un principi del final del que era la pura sinfonia americana característica del cinema dels anys 30-40 fins a arribar als 50. De les 9 nominacions per la pel·lícula a l'Oscar, no hi va cap per Franz Waxman, que fa, això sí, una relectura modèlica dels estils musicals que eren a punt de col·lapsar en aquell moment de la història del cinema. I ho sentirem, i a gust, amb una suite que inclou els títols de crèdit, l'escena dalt del turó, Michael, estima'm, i crèdits finals de Peyton Place, Vides borrascoses, amb Franz Waxman dirigint la seva pròpia partitura amb orquestracions d'Edward B. Powell. Boccato di Cardinale per començar a la clàssica. Estem parlant encara de l'estil musical imponent i constant al cinema americà des dels anys 30 fins ben bé ara, als 50, el 1957, quan es va rodar aquest Peyton Place, Vides Borres Coses, estil Steiner, Newman, Young, Raksin... En fi, era una col·lecció de músics que van instaurar un model. I Foxman és dels que ho feia, i molt bé, però això s'estava acabant, i de fet s'acabava a mida que entraven noms que marcarien més els 50-60, com és el cas de Bernard Herrmann, que és un músic simultani, perquè venim d'una pel·lícula del 57, i ara entrarem una pel·lícula del 59, però ja portem anys i anys acompanyant el llenguatge musical de Bernard Herrmann i la seva revolució integral, constant i sense ni un moment d'aturador. Amb Hitchcock, molt especialment. I tenim un nou exemple, i dels realment espectaculars, un prodigi d'obra mestra. Ens va fer Bernard Herrmann per North by Northwest. Con la muerte en los talones, és com la coneixíem en català, Perseguit per l'amor, que tampoc és la traducció del títol original, North by Northwest seria més aviat el nord pel nord-oest, però clar, ja em diràs. Bé, en tot cas, des del fandango en què comença la pel·lícula mentre les línies horitzontals i verticals dibuixen les finestres de la façana de l'edifici de les Nacions Unides a Nova York, fins tot el joc laberíntic de casualitats, d'equívocs, d'amors sospitosos, de suposicions, que és l'argument de la pel·lícula, de complots polítics, de falsos culpables, això és molt Hitchcock, de dubtes absoluts, no? Amb aquell Cary Grant confós amb uns espies com un espia també enemic d'ells, James Mason i Martin Landau, i Eva Marie Saint, que quin paper que juga, no saps mai si és la noia bona de la pel·lícula o si té un cop amagat, no? Subhastes d'arsabotejades, avionetes de fumigació perseguint a Cary Grant, llargues nits de viatges en tren, en el tren entra en un túnel i t'imagines que també entren altres coses en un determinat sentit de l'humor del senyor director, i alpinisme pels nassos dels presidents americans esculpits a Mount Rushmore. Realment és una pel·lícula tan inquietant com divertidíssima i genial, i en tota ella la música de Bernard Herrmann brilla amb una personalitat pròpia increïble. No només amb el fat d'angle del començament i amb tots els temes de nervi, sinó el tema d'amor, que és digne de Vèrtigo directament. Si no hi hagués un Vèrtigo, aquest seria el gran tema d'amor de la història del cinema, encara que sigui ballable i mòbile, però preciós, absolutament. Anem-hi. Aquí teniu la música de Bernard Herrmann, dirigida per ell mateix amb orquestracions d'Alexander Courage, amb una suite que inclou els títols de crèdit, la conversa, el tema d'amor i el Mount Rushmore, i final, Tout court, sensacional. Thank you.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Ara un altre plat fort, tots són plats forts avui, perquè arriba Jerry Goldsmith i arriba amb una altra obra magistral, Poltergeist, Fenómenos Extraños, la pel·lícula de Tobe Hooper de l'any 1982. La veritat és que després de les aportacions magistrals que el mestre havia fet en el món del fantàstic, la profecia, Capricornio 1, Màgic, Alien, Star Trek, era una especialitat que la dominava totalment i a més amb resolucions completament als antípodes les unes de les altres, no? I espera't que encara arribaran Legend, Link, Gremlins en los límites de la realitat. Era un no para. Aquesta pel·li de director de La Matança de Texas, la més cara i mainstream de la seva carrera, en mans de Steven Spielberg com a productor, amb drames, en morts inesperades d'actrius que havien participat en la pel·lícula, història d'una casa posseïda per fantasmes en els llocs més inimaginables de la vida domèstica, una televisor o la piscina de la casa, no? En un barri residencial normalet d'una ciutat americana, amb mèdiums que tenen que venir a resoldre les possessions que hi ha a la casa, no? Qualsevol objecte pot ser un enemic. De fet, la banda sonora comença amb el final de les emissions televisives típiques de l'època, l'himne americà, i llavors el soroll, no sé si es diu negre o blanc, el soroll blanc de la televisió. A partir d'aquí ja comencen a veure aquelles escenes, no?, amb Carolat, la nena Roseta, allò, tocant la pantalla amb la mà, ja venen, ja venen. Ai, pobreta meva. Bé, doncs, com juga Jerry Goldsmith amb el tema de Carolant, pura innocència, uns cors angelicals absoluts i totals, contrastat, evidentment, amb el malson musical que li munta al seu voltant amb una orquestra posseïda directament per ingredients, jo podria dir, trànsfugues de sintetitzadors, però no tants, perquè més aviat són els mateixos instruments habituals d'una orquestra sinfònica els que fa fer coses que no estem acostumats a sentir. És a dir, els distorsiona, els posseeix i els converteix en la mateixa amenaça que té lloc a la pel·lícula. Totalment desequilibrants. Per tant, atents a aquesta suite que inclou el tema, l'himne americà, The Star Spangled Banner, el soroll blanc, la crida i el veïnat, títols de crèdit, tot plegat, l'abducció retorçada, el títol ja ho diu tot, i el tema de Carolan al final i els crèdits amb aquells riures rars, perquè són com mig angelicals i també mig sinistres, per entendre'ns. La Hollywood Studio Symphonies, que hi va enregistrar aquesta banda sonora dirigida pel mateix Jerry Goldsmith, amb orquestracions de Thor Morton, Herbert Spencer i Fred Steiner. Preparats per Poltergeist?
Thank you.
Els riures celestials i terrorífics de Poltergeist a la banda sonora de Jerry Goldsmith, que donarà pas ara a una obra magna de James Horner de l'any 1994, una nova col·laboració amb la Columbia Latry Star, amb el director de Tiempos de Gloria, amb qui havia fet aquella obra magistral també, Edward Zwick. És el 1994, és una novel·la de Jim Harrison, és l'esperit dels fonaments dels Estats Units, famílies immigrants, terratinents, el valor de la terra i de la tradició com a valors de conquesta, per entendre'ns, l'herència de casta, de dinastia, de transmissió a la Montana del 1900, quan l'Oest encara era, ja començant el segle XX, el de sempre. Encara dic, el pare d'Anthony Hopkins, tres fills, Brad Pitt, Aidan Quinn i Henry Thomas, una guerra a Europa que els dividirà, també una dona que també farà que comencin els problemes entre dos dels germans, espera el sentit del respecte al cap del clan, per entendre'ns, un valor primordial que comença a desintegrar tot aquest panorama, el ranxo, etc. La tragèdia del moment en què allò inamovible comença a acabar-se. I la música recull amb una impetuositat meravellosa la grandesa, l'admiració també, la voràgine del pas del temps i de la història i els dolors individuals dels personatges protagonistes del film. Un magnífic treball sinfonista de James Horner per posar el punt i final a aquest programa d'avui amb Legends of the Fall, Leyendas de Pasión, una suite que inclourà Les Estacions, Cavalls Salvatges, L'Alfred Viatge a Helena, Els Nois, La Mort d'en Samuel, Alfred Tristan, El Colonel i La Llegenda, i El Nom de la Família, Els Ludlow. Amb això acabem el programa d'avui.